L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor Domènec Ramal és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat. És l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dijous 26 de novembre i, com cada dia, encetem aquesta repassada a l'actualitat, com és habitual, introduint el seu contingut a ritme de titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de l'equip de govern de l'Ametlla de Mar, que té previst d'explicar l'estat econòmic de l'Ajuntament en una reunió informativa prevista per demà divendres a la tarda. Els veïns i veïnes de la població tindran també l'oportunitat de conèixer amb detall l'endeutament municipal i, si ho desitgen, traslladar les qüestions i preguntes a l'equip de govern municipal, un endeutament que, per cert, puja gairebé als 50 milions d'euros. Els directius d'Escala UGS intenten desacreditar davant del jutge que porta el cas Castor els informes de l'Institut Geològic i Miner que vinculen sismes i injeccions. L'acusació popular, per la seva banda, demanarà la compareixença judicial del director general de l'empresa, Carlos Barat, com a responsable tècnic del projecte. El Centre d'Estudis Planers obté un recull de més de 60 malnoms locals, un recull obtingut a través d'entrevistes als visitants de la passada edició de la Fira de l'Oli. I tractant qüestions, podríem dir que històriques, parlarem també d'aquesta exposició que commemora els 100 anys del vapor Anita, l'últim vapor que va circular aigües amunt i avall del riu Ebre. La mostra s'inaugura demà divendres i es podrà visitar fins al 26 de febrer al Palau Oliver de Boteller, a Tortosa. En clau solidària, destacarem que el gran recapte d'aliments arriba aquest cap de setmana a Deltebre. Parlarem també de propostes d'agenda com la tornada de la Festa Olea Europaea, organitzada per l'Ajuntament d'Ulldecona i en aquesta edició formant part de la programació del 5è Congrés de les Oliveres Mil·lenàries del territori del Sénia, que demà comença a Traiguera. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dijous. Són temes i qüestions que de seguida desenvolupem aquí, a l'Informatiu MUT.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'obrim avui a l'Ametlla de Mar i ho fem perquè l'equip de govern d'aquell municipi, format per Esquerra Republicana de Catalunya i Compromís per la Cala, presentaran demà divendres a partir de les 8 de la tarda i a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa l'estat de l'Ajuntament Calero en una reunió informativa prevista amb els veïns i veïnes del municipi. A l'acte on està prevista la intervenció de l'alcalde Jordi Gaseni i del regidor d'Hisenda Antonio Espuny, es donarà compte al detall de l'endeutament municipal calculat en 47.354.866 euros. D'aquesta xifra se'n desprenen deutes bancaris i a proveïdors tant de l'Ajuntament com de la Cala Gestió, així com els deutes contrets per la gestió dels serveis municipals de l'aigua i l'enllumenat i sentències fermes com la del primer projecte de construcció de la residència de la gent gran. En total, el deute bancari puja a 18.058.000 euros, el deute a proveïdors 6.952.000, el deute a proveïdors de la Cala Gestió 3.613.000, el deute a proveïdors de la Cala Serveis 53.520 i el deute a proveïdors del SEM La Cala 55.927. També hi ha deures amb Aqualia, Fomento de Construcciones i sentències fermes per valor de 10.600.000 euros i altres factures de la Cala Gestió, de la residència i del pont de les Tres Cales per valor de 8.022.000 euros. En total, la suma s'eleva, com dèiem anteriorment, a 47.354.866 euros. Tal com explica l'alcalde de l'Ametlla, Jordi Gaseni, no volíem només fer de notaris, necessitem explicar a l'Ajuntament que ens hem trobat, però també aportar les solucions que pensem que són les adequades per tirar el poble endavant. L'alcalde republicà de la Cala exposa que han hagut d'esperar prop de 6 mesos per poder detallar la situació perquè han hagut de realitzar una exhaustiva auditoria de la gestió feta anteriorment a l'Ajuntament. Així mateix, en recorda que és un acte de transparència de cara al municipi i que l'equip de govern té el deure d'informar la ciutadania. Per això, a l'acte previst per demà divendres hi haurà un torn de preguntes en acabar la xerrada per esclarir els dubtes que el públic assistent hi pugui tenir. Una xerrada que, recordem, està prevista per demà divendres a les 8 de la tarda a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant del projecte Castor. Continuen les declaracions aquesta setmana dels responsables de l'empresa promotora del projecte. Intenta desacreditar els informes tècnics emesos per l'Institut Geològic i Miner Espanyol, que vinculaven, sens dubte, l'onada sísmica amb les injeccions de gas del projecte. Aquesta és la línia de defensa que els directius d'Escal UGS imputats, començant pel seu president, Recaredo del Potro, que declarava dilluns passat, segueixen davant del jutge de Vinaròs que investiga el cas. El conseller delegat de l'empresa, José Luis Martínez Dalmau, va mantenir la mateixa versió en la seva declaració del passat dimarts. Lluny queden les afirmacions públiques de Del Potro admetent la relació entre injeccions i terratrèmols, atribuint-la a un cas de sismicitat disparada. Ara, segons va dir el jutge, tot va ser fruit d'una coincidència curiosa. Martínez Dalmau, que va arribar a Escal UGS procedent del sector de les telecomunicacions i, segons va assegurar, amb funcions de gestió pressupostària com a conseller delegat, es va afegir a les crítiques contra els tècnics de l'Institut Geològic i Miner Espanyol i el seu informe que qüestionaven l'actuació de l'empresa durant la injecció del gas matalàs que des de principis de setembre del 2013 va desencadenar, recordem, una onada de més d'un miler de terratrèmols a la zona de les Terres de l'Ebre i el Baix Maestrat. El conseller delegat, seguint la mateixa línia que dilluns ja va marcar Recaredo del Potro, va negar en la seva declaració la relació entre injeccions i sismes, a més de carregar contra l'informe de l'ENS estatal de desembre de 2013, un document que 3 mesos després va ser ampliat i perfeccionat, afinant i amplificant considerablement les crítiques contra els procediments utilitzats per Escal en el procés d'injecció. Assegura Martínez Dalmau, però, que el document està plagat d'error i inexactituds i que la metodologia utilitzada pels tècnics no té cap base científica i les seves conclusions són errònies. I va contraposar, per la seva banda, els resultats dels estudis encarregats a organismes internacionals, com el Centre d'Investigacions Geològiques de Potsdam, a Alemanya, que haurien revelat errors de càlcul després de processar les dades sobre la sèrie sísmica proporcionades per l'informe de l'Institut Geològic i Miner Espanyol i, en primera instància, per l'Institut Geogràfic Nacional. L'argument de la coincidència curiosa, llançat dilluns per Del Potro, davant del jutge, contrasta i es contradiu de ple amb les seves afirmacions públiques anteriors. Per exemple, el dia 25 de febrer de 2014 i davant d'un auditori ple d'experts al Col·legi de Geòlegs de Catalunya, amb un informe ja del centre alemany a la mà, reconeixia la relació i s'escudava en el concepte de sismicitat disparada per explicar el fenomen. És a dir, les injeccions haurien contribuït a alliberar l'energia acumulada prèviament per la falla. Fins i tot va arribar a admetre que noves injeccions de gas podrien desencadenar més moviments sísmics. Anteriorment, a l'informe de l'Institut Geològic i Miner, experts com el professor de Geologia de la UB, Josep Benginer, o el catedràtic de la Universitat Complutense, Luis González de Vallejo, havien assenyalat al llibre Castor, la bombolla sísmica, la correspondència entre les operacions per injectar el gas matalàs a més de 1.700 metres de profunditat del subsol marí amb els terratrèmols. El procés d'emplenament de l'estructura, que havia començat el mes de juny de 2013, va patir un increment de cabals sobtat el dia 5 de setembre amb motiu de la prova de funcionament al llarg de 48 hores que el Ministeri d'Indústria havia imposat a l'empresa per obtenir la llicència de funcionament funcionament definitiva. És cal que fins aquell moment només havia injectat al voltant de 3,3 milions de metres cúbics diaris, va passar d'un dia per a l'altre a injectar-ne 8, un 147% més. El mateix dia 5 de setembre, l'Observatori de l'Ebre detectava el primer terratrèmol de l'any a la zona. En van seguir més de 1.000. Malgrat això i l'advertiment de l'Observatori de rebaixar els cabals de gas per evitar mals majors, la concessionària va continuar segons el pla previst fins a exaurir el gas previst el dia 17 de setembre. En aquest sentit, Martínez Dalmau va declarar dimarts davant del jutge que l'empresa va reduir el cabal d'injecció de gas no com a conseqüència dels terratrèmols ni dels suggeriments de l'organisme científic, sinó perquè ja s'havia programat anteriorment dins la planificació programada prèviament. Precisament, els advocats de l'acusació particular de l'entitat ecologista Arca Ibèrica ja han anunciat que demanaran al jutge de Vinaròs que cite també a declarar el director general de l'empresa, Carlos Barat, a qui Martínez Dalmau va assenyalar com a responsable de coordinar els diversos equips encarregats d'efectuar els estudis previs. Barat, de fet, era el responsable de la direcció tècnica del projecte i així es presentava al costat de Del Potro en els actes públics en els quals participaven. De moment, aquest dijous estava previst també la declaració dels membres del Consell d'Administració d'Escal, Òscar Manuel, Junta Toledo, Ramon Jiménez Serrano, Juan Cristóbal González Biedmayer i José Alfonso Nebrera García. Els dos representants canadencs de Dundee Energy al Consell i també imputats, Mohamed Jafar Khan i Harold Phillips Gordon, sembla ser que encara no haurien pogut ser localitzats.
22enes jornades gastronòmiques de la Clementina. Del 20 de novembre al 20 de desembre, a Alcanar, les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja. Organitzades per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar. 22enes jornades gastronòmiques de la Clementina.
Informatiu Emute.
Anem ara cap a Santa Bàrbara. El Centre d'Estudis Planers ha obtingut un recull de més de 60 malnoms locals. El recull s'ha obtingut a través d'entrevistes als visitants a la passada Fira de l'Oli, celebrada el passat cap de setmana al municipi planer. Des d'allà, des de la seva emissora municipal, la Plana Ràdio, ens ho explica Josep Roig.
Com tots els anys, durant els 3 dies de la Fira de l'Oli, el Centre d'Estudis Planers aprofita per organitzar alguna activitat que estigui relacionada amb la seva raó de ser, és a dir, l'estudi, la promoció, la divulgació, la difusió i la defensa del patrimoni cultural i natural i altres temes humanístics relacionats, en este cas, amb Santa Bàrbara. Enguany, la proposta que van presentar als visitants va ser la de cercar malnoms locals i el seu origen. El treball de recerca es va fer amb petites entrevistes a les persones que visitaven el seu estand i que volien participar. Segons explicaven, Miguel Ferrer i Màrius Pont, membres del CEP, van acabar recollint 64 d'aquests sobrenoms o renoms, que moltes vegades acaben suplantant el verdader nom fins al punt de convertir-se en un tret distintiu i personalíssim dels seus portadors.
Demanàvem a les persones que, o sigui, van posar allí dos panels que hi havia malnoms. Claro, no hi estaven tots, n'hi havia uns quants i res més.
Potser en van posar una cinquantena o així.
Sí, una cosa així. Sí. I llavors demanàvem a les persones, la persona que volgués, que mos digués la procedència i el malnom d'ella. I ne vam arroplegar sobre un 64.
Màrius Pont, com a president del Centre d'Estudis de Santa Bàrbara, explicava que va ser molt interessant perquè no solament es van poder investigar els orígens dels mals noms proposats per ells, sinó que va haver-hi aportacions molt interessants i algunes de simpàtiques, com la de Cantando, Rabosa o Conill.
Però l'important és que ens poguessin explicar l'origen, i déu-n'hi-do, alguns us podíem conèixer, però van sortir coses realment, jo almenys no tenia ni idea, però van sortir coses espectaculars com lo Cantando, vull dir, sí. Fixa't d'on ve, de que era un noi que era jove, lo Rabesiaio de no sé qui mos ho va explicar, i quan era jovenet i havia d'anar cap al tros i passava per davant del cementeri i li feia molta temor passar pel cementeri. Una manera de fer passar la temor era passar cantant. I de passar cantant pel cementeri, cantando. Perquè quan se van casar un Rabosa, vull dir, una de família Rabosa, en un de família Conill i Rabosa casats, també té tela, això, eh?
L'entitat se sentia satisfeta dels resultats obtinguts, que, segons van avançar, serà el punt de sortida d'una investigació més ampla sobre aquestes singulars, podíem dir, toponímies personalitzades.
Gràcies, Josep, i d'alguna manera continuem en clau històrica, en clau etnològica, i és que este 2015 es complixen els 100 anys de l'avarament del vapor Anita, l'última embarcació d'aquest tipus que va circular aigües amunt i avall del riu Ebre i que una riuada va acabar enfonsant l'any 1937. Aquesta embarcació ha esdevingut una icona contemporània gairebé mítica que es va construir als tallers Sales de Tortosa. L'efemèride ha estat aprofitada per l'Arxiu Comarcal de les Terres de l'Ebre, pel Museu de les Terres de l'Ebre i pels Serveis Territorials de Cultura per difondre tota la informació coneguda de la història d'aquest vaixell i també d'una època on la indústria naviliera i els ports fluvials es reivindicaven. El primer vapor que va navegar per l'Ebre, l'Ebro, ho va fer l'any 1855. Una maqueta de prop de 2 metres de llargada del vapor Anita, cedida per un particular, presidirà el passadís central d'aquesta exposició que demà divendres s'inaugura i que al Palau Oliver de Boteller de Tortosa es podrà visitar fins al 26 de febrer. Una exposició per a que els visitants puguen conèixer de primera mà com era i quines dimensions tenia aquesta embarcació mítica que va navegar durant prop de 20 anys pel riu Ebre. Tal com explica l'antropòloga del Museu de les Terres de l'Ebre, Carme Queral, una exposició i un vapor que representen la memòria popular que ha mantingut viu el simbolisme d'aquesta embarcació. Carme Queral.
No, és una maqueta feta per un aficionat a la construcció naval i que és una propietat d'un particular que l'ha cedit per a l'exposició. És una mica... representa això, no? Aquesta memòria popular que ha mantingut viu este interès propi de la gent del territori que ha mantingut viu aquest aspecte més mític i més emblemàtic de l'embarcació, no? Esta maqueta, com moltes altres maquetes que s'han fet aquí al territori de l'Anita, justament el que simbolitza això, no? De com la gent del territori s'ha sentit l'Anita com una embarcació pròxima i com un símbol d'allò que era la navegació i que hagués pogut continuar, però que d'alguna manera, com deia l'Albert, va fracassar en allò que es pretenia. Ara s'està reactivant turísticament, però és clar, hi ha tot un altre context i una altra història.
Carme Queral detallava també la importància dels vapors, sobretot a partir de la segona meitat del segle XIX, i per què no es va poder consolidar a l'Ebre, un riu sense cabal sostingut. Carme Queral.
I aquí al riu Ebre arriben el primer vapor, que és l'Ebro, l'anomenen així, l'Ebro arriba al 1855, per tant, s'incorpora ràpidament allò que, en aquella perspectiva, no volia Albert situant les coses en la perspectiva del moment històric, a mitjan segle XIX, el futur de la navegació marítima i fluvial en el vapor, no? Pensaven que s'havien de raconar tots aquells sistemes de navegació, sobretot per cabotatge, no? Vull dir, per portar no només persones, sinó també mercaderies, que era fet important, per que el riu Ebre havia estat tradicionalment una artèria de comunicació i de mai vendre de mercaderies molt important, i s'aposta una mica pels vapors. Això acaba no sent allò que s'hi havia invertit tant de capital a nivell europeu, francès, belga, anglès, també espanyol, perquè el riu és un riu mediterrani, i llavors aquelles experiències que en navegació a vapor que s'havien fet al Tàmesi o s'havien fet al Rin o s'havien fet a altres rius, aquí no donen resultat perquè hi ha estiatges molt durant l'any, hi ha riuades importants, llavors com que no hi ha un cabal sostingut, va ser molt difícil mantenir la regularitat del servei, per exemple.
Entre altres curiositats en aquesta mostra es podrà veure un rellotge despertador cedit per la família Albacar, últims propietaris del vapor Anita, així com els plànols reals de la reconstrucció del vapor l'any 1924, fotografies i la poca documentació original de l'època que s'ha trobat, com ara alguns quaderns de navegació, complementaran una mostra que vol anar més enllà del mateix vapor Anita. El que es vol és recuperar l'ambient de fa 100 anys i transportar els visitants en aquest passat, tal com en reconeixia el director de l'Arxiu Comarcal, Albert Curto, que explica que l'exposició té com a fil conductor les famílies que van tindre implicació directa en cada moment amb el vapor Anita. Albert Curto.
Aquesta seria una mica la característica de l'exposició, en el sentit en què hi apareixen els ponts, hi apareixen els Tremoleda, hi apareixen els Sales, hi apareixen els Albacars. És a dir, cadascun d'aquestes famílies, d'aquests personatges, identifiquen un moment concret de l'embarcació i el que se pretenia o el que es pretén amb l'exposició justament és viure aquesta atmosfera, és a dir, recuperar aquest ambient d'aquest moment de fa 100 anys, no?
Abans ho comentàvem i el mateix Albert Curto detallava també algunes de les peces destacades d'aquesta exposició, com ara els plànols de reconstrucció del vapor l'any 1924 i la poca documentació original que s'hi ha trobat. L'escoltem.
La planimetria, al meu entendre, és un dels elements més importants perquè és un document original. També, per exemple, el que fa referència als quaderns d'inspecció del vaporanita de l'Ajudantia Militar de Marina, que es conserva a l'arxiu, també es presentaran allà, alguna documentació concreta, és a dir, també partim d'una base que, tot i la recerca que s'ha fet, han trobat poca documentació original, això també és veritat, més enllà de les imatges, no és una cosa que hagi sovintejat, i per tant, el que es pugui ensenyar, benvingut, perquè és, bueno, està molt bé. I el que abans comentava del detall, era hi ha un rellotge despertador que és pròpiament d'allà i que ens l'han cedit la família última titular per a l'exposició. I aquest també és, bueno, és un element com a mínim, és a dir, que perteneixia, sabem que perteneixia allí mateix, em refereixo als anys 20, no?
L'exposició començarà amb una recreació de la varada de l'embarcació. Tot seguit, la família Pons, promotors i armadors de la Nita, prenen protagonisme i es detalla com aquesta família industrial manresano barcelonina va fer cap a Tortosa, va invertir a la ciutat, al Delta de l'Ebre, i va acabar finançant el vapor. De fet, una de les seves components, Anita Roca, és a qui deu el nom l'embarcació. La mostra continua amb la construcció del vapor que es va fer al taller de Joaquín Sales, així com l'ús que es va donar a l'embarcació, amb línies regulars i excursions a través dels administradors de la família Tremoleda. Un altre dels protagonistes serà la família Albacar, qui va renovar l'embarcació l'any 1924, sent els últims propietaris del vapor. L'exposició acaba amb una reflexió sobre la navegabilitat a l'Ebre i amb exemples d'embarcacions i vapors anteriors a la Nita. Per l'Ebre hi van passar fins a 26 vapors que traslladaven tant persones com mercaderies, així com també vapors de guerra. Aquesta exposició serà itinerant i es podrà visitar també posteriorment a poblacions com Amposta, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i Mora d'Ebre. També s'oferirà al Museu Marítim de Barcelona i al Port de Tarragona. Tot i que s'adreça a un públic general, es pretén incidir especialment en els escolars. La inauguració serà aquest divendres a les 7 de la tarda i comptarà amb l'actuació de Quico Celio, El Noi i El Mut de Ferreries.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Continuem ara a ritme de propostes solidàries i parlem del gran recapte d'aliments que aquest cap de setmana arriba a Deltebre. I ho fa amb tot un seguit d'activitats que des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
Divendres i el dissabte tot el dia i diumenge al matí tindrà lloc el gran recapte d'aliments. Demà divendres i el dissabte tot el dia i diumenge al matí tindrà lloc el gran recapte d'aliments. Es tracta d'una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades d'aquí rebin ajuda alimentària. Es calcula que actualment un 20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya. Aquestes persones requereixen la nostra solidaritat i capacitat organitzativa per no esdevenir persones marginades. I és per aquest motiu que des del Banc d'Aliments es posa en marxa aquest projecte i per un quart any consecutiu les Càritas de Deltebre, Sant Miquel i l'Assumpció se sumen a la iniciativa. Durant aquests dies, des del divendres a la tarda i fins al diumenge al matí, voluntaris de l'entitat estaran als supermercats del municipi per tal d'animar la gent a participar en aquest gest solidari. Josep Bertomeu, de Càritas Deltebre.
És important més que res perquè realment hi ha gent necessitada i a vegades pues, se presenten casos que són de plorar i nosaltres, pues, si tenim l'ajuda de la gent i la col·laboració, doncs llavors podem respondre més fàcilment en aquestes coses, en aquestes necessitats. Esperem de que el poble sigui conscient de que hi ha necessitats i que Càritas és una organització local que ajuda a aquestes persones i que el poble, doncs, en si estem contents de que respon i són conscients de que Càritas fa una labor positiva i bona.
La campanya Gran Recapte d'Aliments es du a terme simultàniament pels quatre bancs d'aliments de Catalunya gràcies a la col·laboració d'un gran nombre de voluntaris puntuals d'arreu del territori català. Des d'aquí us animem a ajudar com a voluntaris i també a fer la vostra aportació solidària.
Gràcies, Lluïsa, i seguim en clau de convocatòries, tot i que en este cas allarguem una mica més el plaç. Anem ara al mes de desembre, que serà quan tornarà la festa Olea Europaea, organitzada per l'Ajuntament d'Ulldecona, i en aquesta edició una festa, un certament que formarà part de la programació del 5è Congrés de les Oliveres Mil·lenàries del Territori del Sénia, que demà mateix comença a Traiguera. Des de la Plana Ràdio en té tota la informació Josep Roig.
El Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion acollirà el dissabte 5 de desembre la segona edició de la Festa Olea Europea organitzada per l'Ajuntament d'Ulldecona. Es tracta d'una jornada que es desenvolupa enmig del paisatge i les tradicions mil·lenàries de la cultura de l'oli. Coincidint amb la festa, el dia després, el diumenge, dia 6 de desembre, es farà també la inauguració de l'adequació per a visites d'una nova àrea d'oliveres mil·lenàries, en aquest cas situada a la Foia d'Ulldecona. Ho explicava l'alcaldessa d'aquest municipi, Núria Ventura.
Les pròpies activitats culturals ens fan de punta de llança moltes vegades de coneixement, de que la gent pugui conèixer el nostre poble i pugui interessar-se pels nostres actius patrimonials o per als nostres actius naturals. Estem potenciant moltíssim les visites a les oliveres mil·lenàries. El proper dia 5 de desembre se fa una nova edició de la Festa Olea Europea, que se tracta de viure en un paisatge únic, singular i que no té cap altra referència a nivell mundial, poder viure una jornada i poder contemplar com se fa tot el procés d'elaboració de l'oli a les pròpies oliveres de l'Arion. I també el dia 6, el dia després, farem la inauguració de l'adequació d'una nova àrea de visita d'oliveres mil·lenàries situada a la Foia d'Ulldecona, i per tant d'esta manera també sumem un actiu més a tot el que és la xarxa de promoció del nostre patrimoni natural, cultural, arqueològic.
La Festa Olea Europea, una jornada que es desenvolupa enmig del paisatge i les tradicions mil·lenàries de la cultura de l'oli, doncs tindrà programada enguany, entre altres, una visita cantada i dramatitzada. També la representació de la màquina del temps 2.0, retorn als orígens, degustacions, oleotallers, activitats infantils i un dinar tradicional enmig d'un paisatge cultural i natural únic al món. La Festa Olea Europea formarà part també en aquesta edició de la programació del 5è Congrés d'Oliveres Mil·lenàries del Territori del Sénia, que comença a Traiguera demà mateix, divendres 27 de novembre. La Mancomunitat de la Taula del Sénia ha organitzat en aquest marc tot un seguit de ponències i la presentació també dels 8 olis d'oliva farga mil·lenària del territori.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
En general, la major part de Catalunya, ambient en general serè amb aquestes precipitacions. Es veu un poquet aquí, són les nevades que estan caient en molts punts del Pirineu, però que són destacables en les últimes 24 hores, més aviat 48 hores, des d'ahir fins avui al matí. Doncs mirin, 168 litres per metre quadrat a Sant Joan de Torán i també quantitats destacables pràcticament en tot el Pirineu. Avui continuen les nevades, almenys al matí, especialment cap a la cara nord del Pirineu, però que arribaran també fins i tot al Ripollès. Sol a la major part de Catalunya, amb vent, vent fort, que seguirà bufant al llarg de tot el dia en tot el país. Potser reforci una miqueta de cara al vespre, però seguirà la tramuntana i el mestral. A la tarda, les nevades tan sols ja cap a la Vall d'Aran, amb una cota de neu al voltant dels 800 metres, amb temperatures sense canvis o una miqueta més alta, sobretot a les comarques on faci més sol. Un temps encara amb inestabilitat en zones de muntanya de l'interior de Castelló. També cap a les illes, més intervals en núvols, més abundants fins i tot cap a la zona de Menorca, amb no descartaríem algun ruixadet. I de cara als pròxims dies, divendres, potser encara algun ruixat a la cara nord del Pirineu, però de cara al cap de setmana el temps es farà més tranquil, les temperatures pujaran i farà més sol.
Com cada dia, mirant cap al cel, amb la previsió del temps arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals de Mute. Temps presentat i coordinat un dia més, també avui, dijous 26 de novembre, per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutè.